Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El Penedès en xarxa, estimem els llibres, tenim passió per la lectura i la compartim amb Dolors Bosch i Jesús Gómez, integrants de la tertúlia literària de la Biblioteca Torres i Bages, que ens acompanyen un cop al mes per compartir la lectura mensual. I avui, en aquesta estrena, en aquesta retrobada que farem, els hi hem demanat que ens facin propostes, que ens facin recomanacions, potser de lectures d'estiu o de lectures que els han colpit i que volen recomanar i compartir amb nosaltres. Dolors, Jesús, ben tornats, què tal?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Heu aprofitat l'estiu per llegir o tant és l'estació de l'any? Sou bons lectors, llegiu tot l'any de la mateixa manera?
Sí, jo he llegit molt aquest estiu, sobretot assaig filosòfic, però també algun còmic, un còmic precisament que va guanyar el Premi Pulitzer a biografies. És la segona vegada que passa que un còmic guanya el Premi Pulitzer. L'altre va ser el Maus, que suposo que és molt conegut, i també alguna novel·la. I avui he portat dos que m'han cridat l'atenció o que he gaudit especialment.
Ets de llegir a l'estiu, Dolors?
Jo llegeixo sempre. O sigui, no distingeixo l'any ni l'estació.
Potser canvies les lectures a l'estiu amb la calor?
Segons com, potser sí. A mi, a veure, depèn, perquè a l'hivern potser tinc més la pressió de que entre les tertúlies hi ha llibres, diguem-ne, obligatoris entre cometes, hi ha un altre tipus de vida. A l'estiu potser tries més tu. O sigui, que a vegades a les tertúlies jo llegeixo coses que a vegades m'han sorprès perquè no he tingut ganes de llegir-les i quan les he llegides m'han interessat. Però en general, a l'estiu jo trio molt tot allò que tinc allà i que no tinc temps de llegir i que vaig acumulant, que és que jo acumulo molt perquè compro coses que després me les llegeixo, però que vaig tenint el temps. Llavors potser tinc més temps, més hores. O sigui, potser, llavors, per exemple, més assaig que no pas una altra cosa, perquè he estat llegint, per exemple, jo ara estic llegint un assaig que m'està atrapant moltíssim, però d'un croat que es diu Breviari Mediterrani, que no és el que recomanaré, perquè és un llibre que parla del Mediterrani en general, i és com molt dispers, però molt concret. És molt bonic. Però, bueno, és bonic, i és un assaig. I com que no l'he acabat de llegir, no el puc recomanar. Però, per exemple, no sé...
És disciplinada. Fins que no l'acabis, no emetràs veredicte.
No, clar, vull dir, jo llegeixo coses diverses, perquè em serveix... O sigui, per exemple, segons l'hora del dia, hi ha llibres que necessites que tenir una hora, com a mínim, perquè si no l'has de tornar a començar. En canvi, hi ha llibres que te'ls pots llegir, no sé, 10 minuts abans d'anar a dormir, sí. Per exemple.
Tu, Dolors, portes llegint a l'hora més d'un llibre, dos o tres?
Jo que estic...
Jo no, jo soc d'un llibre i fins que no acabo aquell llibre no començo un altre.
Jo que estic he estat un moment que en llegi 5 llibres a l'hora.
5 llibres a l'hora.
Però...
Quina capacitat, ja tampoc podria.
La veritat és que tot eren assajos, menys un, amb coses molt diferents. I aleshores, el que no faig és barrejar novel·les. Però assaig sí que el puc barrejar, perquè depèn del tema, el puc barrejar perfectament. I, a més, en segons quin moment, dic, ara em ve de gust això, ara em ve de gust allò. O sigui, soc espigol una mica.
Com que llegeixen molt, tenen un criteri ampli i, a més, poden fer moltes recomanacions i avui, per estrenar-nos, els hi van proposar a la carta. Recomaneu-nos el que vulgueu. Jesús, amb què comences?
Doncs mira, començaré amb una obra de l'última Premi Nobel, l'any 24, una surcoreana, que és la Han Kang. Ha sigut una descoberta per mi, no havia llegit res d'ella, i he llegit Actes Humans, que és una obra seva de l'any 2014. Un parèntesis. Del Premi Nobel, de 117 Premis Nobel de Literatura que s'han donat, 99 han sigut per homes i 18 per dones. Ella és la número 18. Vale? Doncs bé, aquesta va néixer l'any 1970, a una població, a una ciutat de Corea que es diu Gwangju. Resulta que l'any 80 va haver un aixecament popular perquè havia hagut una dictadura molt llarga i molt dura a Corea. Va ser assassinat el dictador Semblava que s'iniciava un procés democràtic, però va haver de seguida, a final de l'any mateix 79, va haver un cop d'estat, i llavors va haver un aixecament popular, a l'avantguarda del qual estaven els estudiants, fins i tot de secundària. Durant 10 dies varen prendre la ciutat, però l'exèrcit va tornar i va ser absolutament brutal i cruel. Es calcula de que haurien mort entre 1.000 i 2.000 persones. I llavors el llibre d'actes humans es centra en aquests dies, és el punt de partida per apropar-se a una realitat tan dura i tan colpidora com és la crueltat humana. Una de les preguntes que diu ella en una entrevista que ella habita durant el procés de creació de la novel·la és com és possible que l'home pugui arribar a fer això a l'home. És absolutament... Mira, llegiré un passatge que... i no és del més dur, vull dir que no...
No has dit el títol, del llibre, em sembla?
Actes humans.
Actes humans, vale, no estava el cas.
Sí.
Perdona.
Mira, un passatge que diu: ni tan sols quan acabava l'interrogatori i tornava a la cel·la podia descansar. Ens feien seure a terra amb les cames creuades i mirant els barrots que teníem davant. Si movien els ulls, un sergent ens amenaçava dient que ens cremaríem un cigarret. Fins i tot em van apagar un a l'ull d'un home per demostrar-nos que no feien broma. A un estudiant que va moure la mà i es va tocar la cara sense pensar, el van apallissar fins que va perdre el coneixement. Ella no recrea en la crueltat. Ella vol ser un testimoni que va escrivint, que va teixint arrel de la investigació que fa ella de testimonis reals que van viure aquells fets. I llavors s'està centrat sobretot en les víctimes, tant les víctimes mortals com aquelles persones que varen participar en aquells fets, que els varen viure, que varen perdre algun germà, algun amic, i que això els marca de per vida. Per tant, aquesta conseqüència de la crueltat que pot marcar absolutament una vida, no? Per exemple, el protagonista, que té 15 anys, diu a l'inici: si aquell altre món hagués seguit amb normalitat, la setmana passada hauries tingut exàmens parcials. He de dir que utilitza la narració en segona persona, que al principi descol·loca, no en tots els capítols, però en alguns capítols sí. Sembla ser que per apropar més, però a mi la veritat és que em trobo una mica estrany llegint quan m'ho expliquen en segona persona. La setmana passada hauries tingut exàmens parcials. Com que avui hauria estat el primer diumenge després dels exàmens, t'hauries llevat tard i hauries anat a jugar a bàdminton amb en Jean Doe al jardí. El temps viscut en aquell altre món ara et sembla tan irreal com tota aquesta última setmana. Es refereix als aldarulls i a la massacre que ha hagut. Per tant, és un llibre que tampoc és un llibre reflexiu, però sí que està latent a aquest interrogant per la crueltat humana i a la vegada per no voler, que és una preocupació que té l'autora, de no voler renunciar a la seva condició d'home, de persona, d'ésser humà. Perquè com em puc identificar amb una comunitat que hi ha personatges que fan aquestes barbaritats? Llavors jo penso que aquesta tensió entre el pol de la ignomínia més absoluta i la compassió i la proximitat i fins i tot el caliu i el voler establir alguna mena de llaç entre els vius i els morts, a part, òbviament, de la seva prosa poètica, és el que m'ha enganxat a aquest llibre.
El llibre més famós de Han Kang potser és La vegetariana.
Sí, és La vegetariana.
No sé si tots estan traduïts
jo
aquí
no,
a casa
no,
nostra, crec que pocs.
És aquest Actes Humans.
Sí, després hi ha El professor de grec, no?
Sí, o La classe
o
de grec.
O La classe de grec, alguna cosa així.
I jo quan li van donar el Nobel també vaig voler descobrir-la i vaig llegir Impossible decir adiós.
Sí, sí.
On també hi ha de background aquests
fets del
aquests
80.
Fets i aquest preguntar-se com pot ser l'home arribar a aquestes crueltats, també batega de fons.
Mm-hmm.
quan parles, perdona, quan parles, és que quan has dit que et costa la segona persona, hi havia, perquè es va morir, el Joan Goytisolo és un autor que alguna vegada feia l'exercici de que quan escrivia un llibre en tercera persona, després el convertia en segona persona, i ell deia que era molt, molt difícil fer-ho. O sigui, és que m'ho has recordat, eh?
No ve a res,
però vull dir, m'ha fet gràcia quan has parlat de la segona persona, perquè és una manera d'escriure bastant difícil. I ell ho feia com a exercici, deia, que li anava bé fer-ho com a exercici. Però, bueno, fins aquí.
Dolors, la teva primera recomanació.
Mira, la meva primera recomanació és La vida del llibreter A.J. Fickley. És de la Gabriela Senin. És d'Edicions del Periscopi. Està traduït per l'Octavi Gil Pujol. I el tema, com sempre, el que més m'interessa, llibres, llibreries i segones oportunitats. La veritat és que són uns quants capítols. Té 13 capítols, em sembla, així ho dic de memòria. I cada capítol té la curiositat de que comença cada capítol amb el nom d'un conte i a l'autor. I fa una petita ressenya. I aleshores després va explicant la història. La història d'aquesta novel·la és que és un llibreter de mitja edat, 40 i pico, s'ha quedat sense dona, el negoci no li va bé, és poc sociable, li han robat. Ell té un llibre que és com un incunable, bueno, és molt, molt buscat, és de col·leccionista, un exemplar de col·leccionista del Edgar Allan Poe, i li han robat. Llavors està com molt deprimit, i de sobte, a la llibreria, a la secció infantil, troba una nena de 2 anys. Llavors, a partir d'aquí, es va desenvolupant tota la història amb aquella nena, què fa amb la nena, que si els serveis socials, que si no, que si sí, i li va donant voltes, vale? I bueno, la nena va creixent i al final se la queda, la nena. Llavors, la història és aquí. Ell canvia, es fa més sociable, canvia molt la relació amb la gent del voltant, vull dir, i clar, és allò de les segones oportunitats, perquè llavors, bueno, hi ha una història d'una... Bueno, és igual. Llavors, és una novel·la entretinguda. I bueno, té la seva gràcia, perquè, a més, pots fer moltes lectures, perquè quan has acabat pots començar a dir, bueno, aquest conte... Perquè ell, en un moment determinat, diu que el conte és la millor manera d'escriure.
Per tant, reivindica la lectura.
Sí, ell reivindica, diu que les lectures... que les novel·les tenen el seu encant. Però la forma creativa més elegant de l'univers de la prosa és el conte. Domina el conte i dominaràs el món. O sigui, que això és molt fort, eh? O sigui, i llavors també diu, per exemple, diu que les llibreries atrauen bona gent. O sigui, és un llibre amable. Però, i a més, el que deia, o sigui, després si vols dir, doncs, bueno, busco, perquè a més els contes d'en Fitzgerald, per dir gent coneguda, el Twain, el Salinger, el Carver, surten contes coneguts. O sigui, I llavors, bueno, jo penso que és un llibre que... D'estiu i d'hivern, Però és un llibre molt amable, però diu coses.
I farcit de literatura, no?
I farcit de literatura, clar, és amor a la literatura pura i dura. O sigui, no hi ha més. Vull dir, i a més, ho fa amb un... Bueno, després hi ha una mica d'intriga, que no l'explicaré perquè si no té gràcia, però hi ha intriga. O sigui, és un llibre que el comences i no el pots deixar perquè dius, a veure com... I al final de tot, un dels, diguem-ne, incògnites se soluciona al final i el sobreentens. No el diu amb les paraules, però ja, sí. En realitat, sí. Està penso que molt recomanable.
Jo aquesta idea dels contes, sí que he sentit de dir que escriure un bon conte pot ser tan difícil com escriure una bona novel·la, en el sentit que el fet que sigui més curt i menys pàgines no vol dir que sigui més senzill, en absolut.
Al contrari,
en general es reivindica que el conte és la manera més difícil d'escriure, perquè has de condensar un començament i un final lligat, o no, obert, però ben obert, i clar, no és fàcil, No,
la Han Kang, precisament, va començar en contes, i també té poesia, també és poeta, i després va passar, o va començar a escriure en el gènere de la novel·la, perquè en la novel·la, en l'entrevista aquesta que li escoltava, doncs diu que en la novel·la està més temps amb aquestes preguntes que té dintre i en les quals una frase que m'agrada molt, una expressió que m'agrada molt, diu, vol evitar sense presses, doncs aquesta pregunta sobre la condició humana, per exemple, doncs li duren un procés de creació molt més llarg, la novel·la.
Només tancant un moment. Reivindica que és millor estar acompanyat que sol. O sigui, la novel·la...
Segones oportunitats, la lectura... O sigui, l'acompanyament...
Una persona solitària que es torna, diguem-ne, social per una circumstància i que a partir d'aquí doncs, les coses canvien per ell molt.
Una altra proposta, Jesús.
Mira, la segona ha sigut una descoberta també, segur que em sembla que la Dolors ja ha llegit més d'un llibre d'ella,
sí.
És d'una americana, és de la Rebecca Solnit, i és el seu llibre de l'any 2005, en català, sobre l'art de perdre's. I de subtítol porta una guia per vagarejar, un verb més maco, vagarejar en cos i esperit. I és un llibre que, mira, utilitzaré les mateixes paraules d'un crític perquè coincideix absolutament plenament amb ell. Diu, una captivadora barreja de memòries personals, especulacions filosòfiques, coneixement sobre la natura, història cultural i crítica d'art. Penso que la clava, aquestes paraules la claven. Vull dir, és un llibre, és un collage molt ben teixit, un patchwork molt ben teixit, amb aquest fil conductor, però és un fil conductor que no està contínuament present. Sí, la idea motor sí que és molt, molt clara des d'un inici i la reivindica, i en bona part, més d'un capítol, ve a ser una il·lustració d'aquesta idea, que és la següent. Diu, la pregunta, doncs, és com perdre's. I diu a continuació, no perdre's mai significa no viure. No saber com perdre'ns ens porta a la destrucció. I en algun lloc de la terra incògnita, que hi ha entremig, es desplega una vida de descobertes. Per tant, el leitmotiv d'aquesta obra, que li permet això, doncs, dialogar amb obres d'art, amb memòries personals, doncs, parlar de la seva besàvia, d'una amiga que s'acaba morint per sobredosis, d'un amor que va tenir durant 3 anys amb una persona que vivia sola al desert, etc. Però també parla de l'Yves Klein, de l'artista francès o belga, i d'altres autors. Doncs, el leitmotiv és aquest, la convicció profunda, jo interpreto lo de perdre's en el sentit d'estar obert, és a dir, no caure en un tancament d'un mateix, en una mena de rutina identitària, per dir-ho així, que ens tanca les possibilitats de poder canviar, de poder transformar-nos. Per això ella es deté especialment en relats de persones reals que les circumstàncies de la vida el varen portar a passar-se a una altra persona. Doncs, per exemple, una noia d'en 14 o 15 anys que va ser raptada pels indis a Amèrica a 1800 i poc i que es va adaptar tant a la cultura índia en la que després va viure que no vol tornar amb els seus ja. O un explorador i conquistador espanyol, Hugo Cabeza de Vaca, que també es va integrar tant amb uns indis que pràcticament va passar a ser un d'ells. Aquesta idea del canvi fins i tot en el límit deixar de ser un mateix, que potser això a mi ja la veritat m'espanta. Ella ja també diu que això de perdre's també demana valentia, no? Però sobretot com a actitud vital d'estar obert em sembla una idea magnífica. I després està, com deia, farcit de referències i en un mateix capítol doncs et parla de la seva família, et parla d'un quadre, et parla d'una obra de la Virginia Woolf, etc. Mira, si em permeteu, llegiré un fragment una mica llarg, si em permeteu, perquè crec que reflexa molt bé l'estil i el que m'ha atrapat a mi d'aquesta autora. Diu, una vegada vaig estimar un home que era molt semblant al desert i abans d'això vaig estimar el desert. No pas per coses concretes, sinó per l'espai entre aquestes, per l'abundància d'absència. Vet aquí l'atracció principal del desert. I més damunt, després diu, el desert, però, consisteix per damunt de tot en llum, si més no per als ulls i el cor, i de seguida descobrim que la serralada que s'alça 30 quilòmetres de distància és rosa trenc d'alba, verda com els batolls al migdia i blava al capvespre i sota els núvols. La llum contrarresta la solidesa descarnada de la terra i té el mateix efecte que les emocions a la cara. Preciosa, trobo, no? La llum contrarresta la solidesa descarnada de la terra i té el mateix efecte que les emocions a la cara. I per això el desert és un espai ben viu.
Reflexions que trobareu a Sobre l'art de perdre's, de Rebeca Solnit. I l'última proposta que ens fas.
La Rebeca Solnit, em volia dir que ella sempre reivindica el caminar. Caminar. O sigui, té un llibre molt famós que es diu Wanderlust. Ja està, ho deixo aquí. És molt bo. Jo volia... la meva recomanació última és El món interior, de Francesc Ceres. És de l'editorial Proa, publicat a l'octubre del 24, o sigui que molt recent. Té com un subtítol a sota que diu Una història europea. L'estructura són 19 capítols. És com una memòria. O sigui, per exemple, jo puc parlar de que... O sigui, fa referència a experiències diferents i va des del front d'Aragó amb la referència d'Orwell i de Hemingway, de Sales i de Sender i de Bail. I després, doncs, torna i ho enllaça amb Ucraïna i amb Rússia actualment. Berlín, els refugiats... Tenint en compte que Ceres té la seva dona és russa, i això és important perquè ella ha viscut molt de temps a Berlín. Llavors, jo penso que és un llibre que no... És, jo diria
és
que
un
és
assaig.
Un assaig. O sigui, no és una novel·la, això segur, però clar, és molt, molt íntima, però també molt general. O sigui, és l'interior personal i general, per dir-ho d'alguna manera. El primer relat, que es titula Construir, pensar i evitar, surt que ell busca en una web de segona mà i li cau, busca una altra cosa que no té res a veure, però li cau, veu que hi ha un àlbum en el qual hi ha unes fotografies en el qual es veu que les fotografies des d'un terreny llis a una casa feta i unes senyors. Llavors, s'interessa per la vida d'aquelles persones. O sigui, i va fent la construcció de buscar el lloc, on, què ha passat. O sigui, i clar, vull dir, hi entres d'una manera que dius, quina manera més original, no? Però, bueno, vull dir, això després va canviant, perquè després ell... O sigui, ell va explicant vivències d'ell, exclusivament, eh? I jo diria que al final, per exemple... fa un dubte, diu un dubte que jo penso que el tinc molt clar, que diu fins a quin punt puc explicar la vida dels altres? I això a vegades ho he pensat. O sigui, fins a quin punt pots pots parlar de la vida dels altres, pots posar-lo en escrit. I, diguem-ne, ara ja així molt poc, molt, ja sé que tinc molt poc temps, diu que les obres mestres són les que al lector li queda alguna cosa que no pot oblidar. Jo estic una mica així.
Bona frase per acabar. És veritat, no?
Jo el recomano, perquè hi ha vivències personals, però enllaçat amb la vida i amb el que ens està passant, entre Rússia i Ucraïna en parla molt, i és interessant.
Aquestes són les quatre propostes amb les quals s'estrenen la Dolors i el Jesús a la tertúlia literària. Actes humans de Han Kang, Sobre l'art de perdre's, de Rebeca Solnit, La vida del llibreter A.J. Friki, de Gabriel Zevin, i El món interior, de Francesc Ceres. Moltes gràcies per tornar. Ens anirem escoltant, us escoltarem atentament, més a més aquí a la tertúlia del Penedès en xarxa. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara són 12:45 del migdia i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa. Més de 200 persones ompliran aquest divendres el celler de Caves Codorniu per assistir a la 6a edició de la Nit dels Magnums, una cita organitzada per la Confraria del Cava i que serveix de preludi de la Fira de Caves i Gastronomia del Cavatast, que se celebrarà el primer cap de setmana del mes d'octubre. S'ha tancat ja les inscripcions després d'arribar al límit de places disponibles. La Nit dels Magnums oferirà la possibilitat de degustar més d'una quinzena de caves de diferents cellers que oferiran els seus productes en aquest format d'ampolla Magnum, més grans del que és estàndard i on el cava té una millor criança. També hi haurà diferents propostes de restauració per acompanyar els caves. L'organització enceta així una tardor en què impulsaran altres iniciatives, com per exemple la jornada de portes obertes als cellers el proper 12 d'octubre i una festa del cava que es concretarà en les properes dates. L'empresa Gestinet de Vilafranca compleix 30 anys amb la voluntat de seguir creixent. La reconeguda empresa tecnològica amb seu a Vilafranca commemora el seu 30è aniversari. Durant aquests darrers 30 anys, l'empresa s'ha consolidat com un referent en el sector tecnològic a Catalunya, tot destacant en els àmbits de la ciberseguretat, la intel·ligència artificial, el desenvolupament web, el màrqueting digital i les telecomunicacions. Des dels seus inicis, la companyia ha experimentat un creixement constant que l'ha convertit en l'empresa més gran i amb major projecció dins de l'àmbit del Gran Penedès. Actualment compta amb una plantilla de 50 professionals, bona part dels quals treballa a la seu central, situada a Vilafranca. Gestinet, però, ha ampliat la seva presència territorial amb equip i centres propis a Madrid, València i Vic. La voluntat de l'empresa és seguir creixent, amb la vista posada en tot el territori espanyol, sempre per mantenir la seva vinculació, però, al Penedès. Per al CEO i fundador de Gestinet, Josep Maria Vives, l'èxit rau en la constància, l'especialització i un ADN innovador. Calafell crea una ruta literària Carlos Barral. Està formada per 13 taules informatives a diferents indrets, especialment a la zona on l'escriptor feia vida. Calafell comptarà doncs amb aquesta ruta literària dedicada a l'escriptor i editor Carlos Barral, que va néixer a Barcelona el 1928 i va morir l'any 1989. Mitjançant taules informatives al carrer, s'hi parla de la relació de Barral amb Calafell, on tenia una casa compartida des de fa dues dècades en un museu. El material informatiu consisteix en 13 taules que ja s'han instal·lat i són a diferents indrets, però especialment a la zona on l'escriptor feia vida, al voltant de casa seva. La informació està en català i castellà i properament estarà disponible també en francès i anglès via codi QR. El material informatiu està adaptat per persones que vagin amb cadira de rodes i, a més, compta també amb textos en braille. I parlem també d'una nova activitat de body combat a Sant Pere Molanta. Des de l'Associació de Veïns de Sant Pere Molanta s'organitza per aquest curs una nova activitat emmarcada en el projecte de salut i benestar que promou l'entitat. Es tracta de l'activitat de body combat amb cardio basada en les arts marcials. L'activitat començarà el mes d'octubre, tots els dijous, en horari de 7:15 a 7:15 del vespre, al gimnàs de l'Escola Rossend Montaner. Les places són limitades i per inscriure's caldrà tenir un mínim de 16 anys. Per més informació i inscripcions, podeu enviar un missatge de WhatsApp al 657 75 13 31 o bé adreçar-vos al correu d'adreça electrònica aveinspm@gmail.com. Des de l'associació es destaca que aquesta nova activitat complementa les tres que ja estan actualment en marxa: gimnàstica de manteniment, zumba i body balance.
Penedès en xarxa.
Let's go, girls. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El Penedès en xarxa ens agrada estrenar seccions i enguany una de les novetats estarà estretament lligada als vins, a la vinya, al Penedès i a les dones. És l'Empelt, una secció quinzenal que conduirà l'enòloga Eva Plazas de Cava Women, un Empelt que estrenem i que ens arriba avui des de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Estrenem avui l'Empelt, aquesta secció que durant els propers mesos, durant aquesta vuitena temporada, conduirà l'Eva Plazas, de Cava Women, que ens acompanya aquí ja als estudis de la ràdio per presentar-nos avui a les convidades, perquè en tenim fins a tres. Estem superben acompanyades, oi, Eva? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sí, la veritat que molt ben acompanyades avui amb les viticultores.
Doncs som-hi, presenta'ns a qui ens acompanya avui aquí als estudis i entrem en matèria.
Molt bé. Avui, com dèiem, el primer dia parlem de la viticultura i de la importància de les viticultores, de les dones en el món de la vinya. I en aquest cas estic molt contenta perquè ens acompanyen tres viticultores, que totes tres estan a la zona d'Espiells, aquell lloc tan fantàstic que tenim aquí a Sant Sadurní d'Anoia. Crec que és un lloc superprivilegiat i totes tres també formen part del col·lectiu Espiells Terra de Vi. Començaré per la més jove, la Marta Tornebel. La Marta va estudiar durant 4 anys a l'escola d'Espiells, al grau mitjà, i després va fer el superior. El seu celler és un celler petit, les Caves Tornebel, familiar, que va crear el seu pare fa 25 anys, i el seu rebesavi ja treballava les vinyes d'Espiells, que ell ara està portant també. Hola, Marta.
Hola.
Què tal? Bon dia. Ha anat bé la barema? Després parlarem.
Bé. I ara ja bé, tranquil·la.
Molt bé, ara just ja hem acabat la barema totes i després també aprofitarem per parlar de la barema 2025. Mm-hmm. També ens acompanya amb nosaltres la Pilar Carrera Serra. Hola, Pilar.
Hola.
Què
Hola.
Tal? La Pilar és viticultora, també d'Espiells, concretament de Vins al Cep. Vins al Cep, que representa una de les 4 famílies de viticultors que la conformen. És una empresa que es va fundar l'any 1980 i gairebé durant molta part de la història va estar dirigida per dones i està dirigida per dones. I això també crec que és un motiu d'orgull pel col·lectiu.
Sí, sí.
Després, Pilar, ja ens expliques com va anar tota la història després de la filoxera i com les dones van agafar les regnes del negoci.
Molt bé.
I després ens acompanya també amb nosaltres la tercera viticultora. Jo crec que és la viticultora més famosa que tenim aquí a Sant Sadurní d'Anoia.
Ostres, per favor, me'n vaig.
És l'Isabel Vidal Marçal. L'Isabel és pagesa i es va incorporar a la finca familiar l'any 1994. Ella és la titular de la finca i durant aquests 30 anys també ha tingut responsabilitats en política agrària. I jo diria que és la primera pagesa que vaig veure amb tractor per Sant Sadurní.
Sempre m'ho has dit, Eva.
Sempre t'ho he dit, oi?
Sempre m'ho has dit, és veritat, eh?
I la veritat és que aquell dia vaig pensar, aquesta persona jo l'he de conèixer.
I ens vam conèixer.
Ens vam conèixer i al final la vida doncs, ens ha portat a fer moltes coses.
Sí,
i tant
sí.
Que sí. Doncs molt bé, doncs, si us sembla, podríem començar parlant de la barema 2025. Jo he pensat en unes paraules que la defineixen i llavors cadascuna de vosaltres doncs, aneu a donar la vostra opinió. Jo penso que aquesta barema 2025 ha sigut una barema molt ràpida, ha anat tot superràpid, ha sigut molt calorosa, cada vegada s'avança més la barema i hem d'estar les vinyes patint la calor i els cellers, ha sigut molt sana, hem fet molt els deures a nivell ecològic, ha sigut una barema també molt abundant, hi han hagut molts quilos, el cep s'ha recuperat, les fulles s'han recuperat després d'aquests anys de sequera i jo penso doncs, que aquesta barema pot ser una barema històrica. No sé què en penseu, Isabel.
Va, començo jo. Estic d'acord amb tot el que has dit, però penso que ha sigut una barema també molt complexa. Jo, francament, m'he quedat una mica parada. La barema no s'ha acabat. Aquí ara estem parlant molt amb clau del Penedès i, evidentment, del Cava, que sempre hem dit que era la sardina grossa, però la barema no s'ha acabat amb altres zones vitivinícoles del nostre país, no? Però, malgrat això, jo m'he quedat una mica parada, el que us deia, perquè no me l'imaginava tan abundant. Amb algunes varietats els rims estaven penjats, però penso que estaven al cep, però que les pluges del juliol van fer que aquests rims pugessin... sinó que pugessin de pes i fossin molt grassos, ara m'ha sortit la paraula, no? I, per tant, penso que, degut al que has dit, que les baremes cada dia són més ràpides, això és un hàndicap molt gran per la gent que collim a mà, és molt, molt... Bueno, tindrem temps de parlar-ne després, fa que, fins i tot, empreses grans, que en principi les seves estructures han d'estar ben estructurades, clar, abans es collia molt més a mà, ara es coll molt a màquina, i també els hi ha sigut, crec, un hàndicap a l'hora d'entrar al raïm. S'han fet moltes cues, s'estan fent moltes cues encara per poder entrar al raïm. I, per tant, per una banda, molt sana, molt grassa, abundant, després d'aquest any, la veritat que ha sigut un goig, collir raïm, però, per altra banda, hi ha el tema dels preus, que ens segueix augurant que som un sector que no som capaços d'equilibrar-nos, no? Hi ha queixes per totes bandes, però penso que el sector elaborador ha de fer una reflexió profunda de cap a on hem d'anar.
Mm. Molt bé. I tu, Pilar, què penses?
Jo penso el mateix. Bueno, abundant, abundant, ens venim d'unes bremes molt minces. L'any passat tots ens vam ficar a collir pensant que hi havia raïms i la primera vinya que vam collir vam fer parte de sequera, perquè vam veure que no hi havia. Aquest any, per sort, ha sigut al revés. Dèiem, hi haurà un 20-30% més i hi ha hagut 50-60, sí, potser sí. Més, no ho sé. Què farem?
Podríem dir que és una verema normal. És a dir, realment no és que sigui abundant, és que veníem d'aquests anys de tanta escassès i de tants pocs quilos de raïm. Pensem que sobretot a la zona d'Espiells, on som nosaltres, havíem patit molt la sequera. L'any passat vam veure vinyes, no, Marta, de Macabeu, que havíem tret 2.000 quilos, 3.000 quilos o 1.500.
L'any passat hi va haver sequera i mosquiper.
Les dues coses.
Les dues coses greus. Però no, sí, a veure, aquest any ha estat bé, ha estat molt bé. A nivell de... O sigui, el raïm estava super sa, tot molt bé. L'únic que sí també és preocupant, o sigui, és una verema preocupant, perquè si una verema així, la gent ja no sap on posar els quilos de raïm. Jo, si l'any que ve plou, no sé què passarà. Mm. Vull dir que també és preocupant, que tothom està molt content, però alhora veure això és preocupant.
Sí, sí, perquè la veritat és que no tothom ha comprat el raïm de la Deocava que s'esperava i, per tant, hi ha... És a dir, un any normal, com és aquest 2025, pot ser que quedi raïm al cep. Aquí a la nostra zona potser no tant.
No ho sé, Eva, però hi ha una cosa que a mi que especialment em preocupa i espero que els nostres oients, sobretot si són molt aficionats a la vinya o són professionals directament, i potser tu, encara que siguis la directora d'aquesta tertúlia, em pots ajudar, és que tenim una eina que era la provisió de garantia qualitativa, que molta part d'aquest raïm, en principi sobrant, perquè la ràtio, que és allò que estableix el Consell Regulador de Delcava per equilibrar l'oferta i la demanda i que els preus no s'ensorrin, que és mirar doncs, la producció més els estocs dividit per les ventes són les que són, han baixat dels 250 milions als 210, aproximadament, això hi van saps més tu que jo, evidentment una part deguda que una empresa va treure entre 30 i 35 milions d'ampolles, això són uns 50 milions de quilos de raïm, que no és poc, però que les ventes estan molt estabilitzades. I el marc general, per lo que m'expliquen, jo no sóc un especialista, igual la Marta i tu en sabeu, segur que ens podreu dir més coses, fa que aquestes ventes estan molt estabilitzades o que fins i tot poden baixar una mica les campanyes per l'alcohol, la conjuntura mundial, bueno, mil coses, no deuen haver-hi mil raons. Però, per exemple, doncs es va establir aquesta ràtio, va establir o es va acordar dins del Consell Regulador uns quilos per hectàrea, no tothom hi ha estat d'acord, en sóc perfectament conscient, només cal veure les xarxes, en principi s'ha fet a fi de bé, de totes maneres, mira, l'any que ve hi ha eleccions al CAVA, vull dir que la gent es presenti.
Clar,
per
que la gent es presenti.
Coses, per canviar les coses, jo també ho convido a que la gent ho faci, no? Però el que no s'ha fet, no s'ha aprofitat per fer la provisió de garantia. I això m'ha deixat a mi descol·locada, francament. Perquè aquests 1.000, 1.500 quilos que alguna gent, hi ha molta gent,
el que
no
s'ha explicant la Isabel, pels que no sou molt entesos, l'any passat tenim dos tipus de vinyes, les de guarda superior, que són aquestes vinyes que han d'anar pels caves reserva i gran reserva, que el màxim de quilos per hectàrea que se'n poden treure són 10.000 quilos hectàrea. I després hi ha les vinyes de guarda, que són aquestes vinyes joves que tenen menys de 10 anys. Aquestes vinyes de guarda joves, que ja per si soles, per ser joves, ja produeixen més quilos, l'any passat, en aquesta provisió de garantia, es va deixar arribar als 12.000 quilos hectàrea, que realment molts no hi vam arribar, aquests 12.000 quilos, degut a la sequera. Però hi havia aquest tope de quilos de raïm per vinya jove.
Per fer precisament provisió.
Una provisió, és a dir, per l'any que en falti, aprovisionem vi i després ja el qualificarem. I aquest any, en el Consell, en les votacions del Consell Regulador del Cava, es vota que aquestes vinyes joves de guarda siguin només 10.500 quilos hectàrea i aquests 1.500 fins a 12.000 passin aquesta provisió de garantia.
Clar, que és voluntària.
Això és voluntària. Això ha sigut una mica un desgavell. És a dir, al final aquest percentatge o aquests quilos de més, tampoc un celler que realment entra un milió de quilos així, li surt a compte, és a dir, depèn com, no? Llavors, realment jo penso que des del Penedès, en aquest cas, i si cal des d'Espills Terra de Vi, necessitem representants dins del Consell Regulador del Cava, però és el que deia l'Isabel, presentem-nos i que ens voti, no que algú s'hi presenti.
No, que les coses comencin a canviar, perquè és veritat, clar, quan estàs allà dins, fa molts anys, evidentment la gent fa tot el bonament que sap, però al final acabes, saps, treballant d'una determinada manera que jo penso que tot plegat, ara estem dins un canvi, per mi és un petit caos o un gran caos, que a veure si les coses comencen a canviar.
Llavors, aquí és el que penso, és que som les dones les que podem fer aquest canvi revolucionari, sí, que podria, sí, sí, podria ser-ho, podria ser-ho. Llavors, una mica parlant de les dones en el món de la viticultura, aquí tenim la Marta, que és una dona jove, que va començar en aquest món. Explica'ns, Marta, com vas començar en el món aquest del món de la viticultura i del cava?
De casualitat i no, perquè... bueno, a casa sempre hem tingut vinyes. Jo sóc la cinquena generació, llavors ja ve d'endarrere. Abans eren rabassaires i llavors sí que després vam poder comprar aquestes terres i ara són nostres, no? Llavors un dia jo estava, era un dia d'hivern, jo estava allà a casa dels meus avis Espiells i el meu avi em va dir, pues jo me'n vaig a podar. Jo tenia 16 anys, jo no m'hi havia tensat mai a la vinya, la veritat, mai, mai, mai. I li vaig dir, què vas a fer, què? Dic, què és això? Quina vergonya, filla de pagès, neta de pagès, que no sàpigues el que és anar a podar, dona unes bambes del 45, 46, jo què sé quin peu era allò, un anorac fins als genolls, diu cap a la vinya. I jo vaig anar allà, em va donar, jo anava amb les tisores, i ell m'anava dient, talla aquí, talla allà. Aquí, pam, pam. Jo anava tallant, i al final li vaig començar a dir, i això per què? I aquest per què el talles aquí, i aquest per què el talles allà? I vaig aprendre a podar.
I llavors ja vas dir, vaig això m'agrada, llavors... me'n vaig
a
estudiar
Espiell. Llavors i... em deien, torna't a tancar una classe, i ja no. No m'hi van tancar més. Molt. Ja em vaig quedar fora, no, ja n'he tornat a entrar. Bueno, sí, però no tant.
Clar, molt bé.
Sí, no, llavors ja... Res, si això va ser l'hivern, gener-febrer, doncs jo ja vaig fer la barema a casa aquell any, sense saber res. Sí, jo el meu pare em deia també, enxufa la manguera aquí, porta això cap allà, però jo ho feia, però no en tenia el per què. I llavors ja em vaig posar a estudiar Espiells.
Molt bé.
Sí, d'aquí surt, amb 16 anys.
I la Pilar, la història de les dones de Can Prats, que crec que és una història superinteressant, on també les dones tenen un paper molt, molt important.
Sí, sí. La meva besàvia era una generació de quatre dones, i quan va venir la filoxera van dir, bueno, Can Prats se'n va... I no, va ser al revés, no? Molts rabassers van deixar la seva rabassa, la meva besàvia va agafar cabres, l'altra va anar a estudiar per viticultura, però, bueno, a informar-se d'això, i per allà el 1911 o així ja funcionaven totes les vinyes.
Amb les quatre dones tirant endavant.
Amb les quatre dones tirant endavant.
És a dir, que arran de la filoxera van ser quan les quatre dones, sí, sí, allò que van dir, aquestes vinyes ja després de la filoxera ja es poden abandonar, i elles quatre van
sí,
dir...
Sí, la besàvia, aquí... bueno, llavors ja es va casar també amb un pagès i és la que es va quedar, perquè llavors era la com es diu... La pobilla.
Ah, no? La pobilla, molt bé.
I el besavi van anar tirant endavant. I ara, per casualitat, tornem a ser una generació de tres dones.
Molt bé.
Que no va arribar mai el Josep, doncs va arribar la Pilar. I bueno, més, jo no vaig estudiar per això, vaig estudiar disseny de modes.
Carai, tu, de disseny de modes sí, a portar vinyes.
Sí, sí, a mi...
És un altre tipus de disseny. És un altre tipus de disseny.
Dissenyar els ceps.
Sí, no, bueno, és allò que tota la vida hi has estat, sempre t'han fet anar... Anaves a escola i després anaves a collir, sempre hi havies estat, però bueno, era molt pesat això, era molt avorrit. I vaig estudiar disseny i vaig trobar feina, i em van dir, dilluns has d'entrar aquí a treballar. Me'n recordo que era tot moqueta, vermella, una taula al mig, una finestreta petita, una mica això m'ho recorda. I vaig anar cap a casa i dic, com vaig anar allà? Què faré? I vaig arribar a casa i dic, mama, em quedo.
Em quedo a les vinyes.
Dic, em quedo aquí, donem el que vulgueu, que jo... I des dels 20 anys, fa 42 anys que estic allà al peu del canyó.
Molt bé.
No, de fet, i feliç.
Clar. Sí. No, no, de fet, vosaltres esteu més al peu del canó, però jo sempre dic de la importància de les dones en els, sobretot també en els viticultors. Jo, per exemple, allà al celler que em venen molts viticultors, sempre aquell que funciona, aquell que té les vinyes superben registrades, que ho té tot portat al dia, és la dona el que ve, la que ve i et porta els papers, també els certificats, etc. Per tant, són les que sempre han estat invisibilitzades, no? Jo recordo la meva mare que m'explicava que ella, quan era petita, que és d'aquí Gelida, també era la que portava el menjar, no? Les dones portaven el dinar a la vinya. Bueno, això potser vosaltres, tu, Pilar, ho has viscut, això.
Jo penso que les dones eren el pilar de l'agricultura, perquè jo he vist el meu pare i el meu avi, però la iaia sempre ha estat a la cuina, quan venien els collidors, estaven a casa, la iaia tot el dia pelava patates, amb tot feien anar a portar el menjar, però és que si no hagués sigut per elles, malament, a la vinya hagués anat malament. Ells estaven a la vinya i sempre anaven servits per les dones, que estaven al cas de tot.
Està claríssim, doncs, que la dona, en aquest cas, aquí en el Penedès i en tota l'agricultura en general, sempre hi ha estat, sempre hi hem sigut, sempre hem estat enrere, empuixant, i ara, per sort, doncs, ens estem visibilitzant, no? I estem sortint endavant, i per això estem fent aquest programa una mica també per reivindicar aquest paper de la dona, no? I després la Marta té una anècdota també de que vas a la vinya amb les ungles pintades.
Ah, sí.
Això també no és veritat, perquè hem de perdre la nostra feminitat, perquè no?
Sí, bueno, el meu avi també sempre m'ho deia, anava com riuen aquests ceps, com riuran, i doncs ves que riguin. I jo em poso guants i ja està. Home, clar, a mi m'agrada. Jo per què haig de deixar de pintar-me les ungles per anar a podar? Pues no.
Clar, sí. Clar, i et poses uns guants no i ja està. Res, i així clar. El teu avi que et deia que aquests set riurien, sí, de veure't que tens les ungles. Clar, l'home s'hauria posat les mans al cap. T'hauria dit, aquesta neta meva se'n va a podar amb les ungles pintades. Ho acollia rins.
Ceps de 50, 60 anys on vist mai es podessin unes ungles així. Ja.
Que bo.
Doncs veus, els ceps de 60 i 70 anys estan podats per una dona. I a més pintades. I que porta les ungles, sí, pintades, i no passa res, i no surt el raïm igual. I...
Exacte, i la gent que s'acostumin.
I tu, Isabel, allà quan anaves amb el tractor i amb aquestes cues de pagesos, i tu eres l'única pagesa amb el tractor, que deus tenir moltes anècdotes.
Sí, no, igual no les recordaré, però la veritat és que sí, amb aquestes cues, sobretot que fèiem en una casa gran, els que ens sentim no han de recordar, 5 o 6 hores allà fent cua, hosti, vas fer molts amics, però molts, vam tindre temps d'explicar-nos tots la vida. Jo el que em va passar al principi és que em pitava tothom, sobretot els camioners. Tothom em saludava. Clar, veien una dona pagesa, que era una mica... No era l'única, també hem de dir que allà a Cal Segura hi havia la Maria i hi havia altra gent que també portava el tractor. Però, clar, era una mica... Sí, era una mica raro en aquell moment. Llavors, sobretot, el que percebia és que la gent em pitava. Alguns, sobretot pagesos grans, molt macos, perquè, vaja, hi ha molt bona gent, i sobretot aquests pagesos grans que són tan, tan resilients, no? Que és com la mateixa vinya. Em deien, ja et deixa el teu home sortir? I jo que dic, mare...
T'ha donat permís?
I quan fèiem reunions, sí, sí, no? Allò, i què fan a casa teva? Ja et deixen sortir? Pots anar a tots aquests llocs? I deia, mare de Déu. Però, bueno, tot això ja és passat. Jo penso que les dones ara ja estan aquí. Mira la Marta, sí, i estan aquí per quedar-se i per canviar coses.
Jo vaig tenir una acollida molt bona, vull dir, jo...
Perquè et van obrir el camí.
Bueno, perquè la mentalitat,
sí,
també...
També ha canviat. Sí, sí, sí.
Ara, també és veritat, però el que passa és que això és molt tòpic i ens ha passat a totes, A mi també em va passar. A veure, em van tractar amb carinyo, sempre va haver-hi algú que bueno, doncs no ho sé, com que també em vaig posar en política agrària i no li agradava el camí que em prenia, em deia que això, que me n'entornés cap a casa, que allà potser faria més bona feina que no pas amb el sector, però és igual, aquests els he apartat de la meva vida, senzillament, doncs no.
Ja no
me'ls... Al principi em va costar, però després no, absoluta indiferència, no? Però ara us volia dir alguna cosa i se m'han anat del cap.
D'això, de que alguns d'ells...
sí, que em van acollir,
bé, i altres no tant.
Pel fet de ser una dona, i que era això, de les primeres, i que els hi preguntava moltes coses, perquè a mi m'ha agradat molt preguntar amb els pagesos grans, no?
Jo que és sé, que s'aprèn moltíssim.
Moltíssim, molt, de les seves molt. Experiències, sí, no? I em van acollir molt bé. Suposo que primer em veien com... Es cansarà aviat?
Sí.
A veure què dirà, a veure què dirà.
Quan aguantarà.
Sí. I al final, quan veuen que no, que has seguit allà, malgrat el temps, doncs llavors et respecten i t'estimen.
però encara que hi siguem nosaltres, i sigueu vosaltres, crec que encara queda molta feina per fer, perquè aquesta barema encara jo he trobat a faltar moltes dones dalt del tractor, sincerament. Vull dir, realment és una feina. Jo sempre dic que les viticultores o els viticultors són els jardiners del nostre paisatge del Penedès, del nostre paisatge d'Espiells, i que esperem, doncs, que continuï aquesta feina, el viticultor, no? I que això és el nostre llegat i que perduri per molts, molts, molts i molts anys.
I tant.
Molt bé.
Quin goig arrencar l'Empelt, escoltant a quatre dones com vosaltres avui parlant de viticultura. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Penedès en Xarxa i esperem, Eva, que no sigui l'última vegada que t'acompanyen, perquè ha estat superinteressant escoltar-les. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies. Adéu.
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 Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I així s'acaba aquest dijous 25 de setembre al Penedès en Xarxa, amb aquesta estrena multitudinària, amb aquestes tres dones viticultores que donen l'inici a l'Empel cada 15 dies, en coordinació complementat amb el de Vinyes i Vins, dos seccions potents que tindrem aquesta temporada i que gaudirem al Penedès en Xarxa. Gràcies per acompanyar-nos aquest dijous. Demà hi tornem.